COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És divendres, és 19 de maig, el dia en què es commemora el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. Al programa n'hem parlat diverses vegades. Per sort, la majoria entenem ja la importància de donar sang de manera periòdica. No se'ns fa costa amunt, però la donació de llet materna encara no és prou coneguda i és cert que marca la diferència per a molts nadons i per moltes mares i pares. És una donació que es pot fer en un moment molt concret de la vida d'una dona i que potser no sabem que pot fer-se. Per tant, us animo a que ho conegueu i, si podeu, participeu en aquesta donació del Banc de Llet Materna, que dona vida, també, com el de sang. Com cada dia hi posem música a tot plegat, i tal dia com avui, 19 de maig, va néixer Joey Ramone. Avui al programa repassarem tota la informació de les nostres comarques, parlarem del Tarracó Viva, que ja omple espais a Tarragona, Altafulla, Constantí aquests dies. Tindrem llibres, com cada divendres, pàgina zero avui per descobrir la novel·la de la Sílvia Mayans, Cendra. I a més, a partir de la una, torna el Juanjo Òdena i posa en marxa el disco COPE, més disco que mai. Recordin que esperem aquí propostes i opinions a través del compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre. I siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 22, obrim bloc informatiu a àrea de serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia. Avui divendres a Tarragona hem de començar parlant del vent que ha bufat de matinada, sobretot al litoral sud i al prelitoral sud. Ho ha fet amb pics de fins i tot 80 km per hora i sembla que aquest vent s'estabilitza. Serà variable, fluixa, moderat durant la jornada d'avui, dominant la component sud, encara que augmentarà de velocitat al final de la jornada amb vent del nord-oest, moderat a fort, amb intervals de molt fort. En quant a la situació del cel, esperem que el sol domini les primeres hores del dia, però amb el pas de les hores apareixerà la nuvolositat i esperem cels ennuvolats i coberts que a partir de migdia esperem que deixin ja precipitacions i ruixats ocasionalment tempestuosos. Baixen les temperatures, arribem avui als 24 graus a Tarragona, al Vendrell i Gandesa, als 25 a Reus i als 28 a Tortosa. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. 24 detinguts finalment en l'operació antidroga dels Mossos d'Esquadra a Tarragona d'aquest dijous. La policia catalana ha fet 11 entrades i registres en habitatges de la ciutat, la majoria al barri de Sant Salvador, però també al centre. És el major dispositiu policial contra la droga fet a la ciutat de Tarragona en els darrers anys. Ruth Guerrero.
L'operatiu començava a les 5 de la matinada i han participat diverses unitats dels Mossos, Guàrdia Urbana i unitats de seguretat ciutadana. Els registres i les detencions es van fer en diversos habitatges del barri de Sant Salvador de Tarragona, però també al centre, al carrer Reial i l'Avinguda de Catalunya. Els Mossos es van endur diverses caixes amb material intervingut. S'han trobat 100 grams de cocaïna en dosis preparada per la venda, substàncies per adulterar-la, 15.000 euros i estris per la manipulació de la droga, així com telèfons i dispositius electrònics d'alta gamma. En total són 24 els detinguts en aquest operatiu contra la venda del detall de cocaïna i marihuana. El jutge manté el secret de sumari.
La Fiscalia demana entre 7 i 10 anys de presó per a 8 encausats en la peça principal del cas Innova de Reus. Entre ells hi ha l'exalcalde Lluís Miquel Pérez, l'expresident de l'Institut Català de la Salut Josep Prat, l'exdirector del CatSalut Carles Manté i l'arquitecte Jorge Batesteza. Demolidor escrit del fiscal que assegura que, per exemple, Carles Manté va cobrar 720.000 euros i que cap de les 32 factures es pot justificar amb treballs realitzats.
S'investiga el pagament de factures per valor de més d'un milió d'euros a l'arquitecte Jorge Batesteza i a l'exdirector del CatSalut Carles Manté per tasques d'assessorament a la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus. Segons l'escrit d'acusació a què ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, els contractes no van seguir la normativa de la contractació pública i no es van justificar els treballs realitzats, considerant que es van fer contractacions a mida i, segons el fiscal, volien ometre totalment qualsevol tipus de procediment administratiu de contractació, així com fer-se amb diners públics utilitzant factures simulades. Carles Manté, per exemple, va facturar més de 720.000 euros sense justificar cap dels treballs encomanats. El seu sou a Innova era de 160.000 euros més IVA i les dades diuen que va presentar factures mensuals de 16.000 euros i Innova els va pagar tots i que ja no tenien relació contractual. Tampoc ha trobat indicis del treball de l'arquitecte Batesteza. La Fiscalia demana entre 7 i 10 anys de presó per a 8 encausats a la peça principal, així com multes de fins a 200.000 euros.
I encara en plana judicial, l'Audiència de Tarragona ha tornat a refusar un judici amb Tribunal Popular per al cas de l'incendi d'Horta de Sant Joan.
La defensa dels acusats recorre al Tribunal Suprem demanant l'aplicació de la llei orgànica del moment en què es va cometre els fets. Com ja va passar fa 4 anys, els advocats dels dos acusats rebutgen el procediment sumarial ordinari que suposaria la celebració del judici amb un tribunal professional a l'Audiència de Tarragona. El judici per l'incendi d'Horta de Sant Joan, del qual es compliran 8 anys el proper mes de juliol, seguirà de moment sense data de celebració.
Una xifra avui, l'Hospital Joan 23 va notificar 10 agressions a professionals sanitaris al llarg de 2016. Al conjunt del Camp de Tarragona van ser 41 i a les Terres de l'Ebre 4.
L'Institut Català de la Salut va tenir 490 casos de violència a Catalunya, 58 d'elles agressions físiques. Més de la meitat les van patir els facultatius i es van donar sobretot a l'atenció primària i a l'àrea metropolitana.
12 i 27, front comú avui dels comitès d'empresa del grup Sagessa per reivindicar els drets dels treballadors. Són empreses que sumen més de 3.000 professionals, excloent els dels centres de Tortosa i Amposta. Denuncien la congelació de sous des de l'any 2007 i la precarietat laboral amb més d'un 45% de contractació temporal. A més, hi ha altres preocupacions, com per exemple com repercutirà l'entrada de la Generalitat en la gestió del Sant Joan de Reus. Precisament avui s'ha convocat una nova protesta dels treballadors de l'hospital.
Aquest matí han tornat a concentrar-se per escridar-se al Consell d'Administració. Reclamen que no s'apliquin les mesures que proposa la consultora externa, que inclouen retallades als llocs de feina i tancament de llits. Alicia Martínez, la presidenta del Comitè d'Empresa de l'Hospital Sant Joan de Reus.
Les debería dar vergüenza que nos tengan aquí ahora mismo a todos los representantes de las empresas de Sagessa en estas condiciones, reclamando los derechos de 3.000 familias. Cuando son ellos los que están obligados a gestionarlo bien. Estamos muy cansados de aguantar esta situación. Que resuelvan el tema, que lo expliquen bien clarito antes de resolver.
Els treballadors han convocat una manifestació avui a les 6 de la tarda. Començaran a l'Hospital Sant Joan i acabaran a la plaça del Mercadal.
I una altra protesta laboral, en aquest cas els estibadors, mantenen l'anunci de vaga després de l'aprovació del decret, però diuen que buscaran un acord amb la patronal. Critiquen el govern central per abocar-los al conflicte i diuen que tenen una actitud dictatorial.
Amb tot, han apuntat que intentaran convocar la patronal en una mesa de diàleg des de la normalitat per provar de buscar una solució al conflicte. El coordinador dels estibadors de Barcelona, Tarragona, Balears i Castelló, Xavier Tarragà ha lamentat que el govern espanyol no hagi volgut obrir una negociació amb el sector.
Hem obert una taula ja de fa molts mesos amb les empreses per tal d'arribar a aconseguir un altre acord, no? Un acord que garanteixi el que no diu el Real Decret, que és el manteniment dels postos de treball, no? Cap a la fi continua l'activitat, continuen les mateixes empreses i han de continuar els treballadors amb la mateixa garantia de l'empleo com avui en dia, no?
Arribem pràcticament al punt de 2:15. Notícia que ens ha cridat l'atenció avui. Un veí de Segur de Calafell ha evitat que robin a casa seva gràcies al botó de teleassistència.
Ho llegim al Diari de Tarragona. L'home de 80 anys va obrir la porta, els assaltants el van empènyer i van entrar per la força. En aquell moment va prémer el botó de teleassistència just abans que el lliguessin i li tapessin la boca amb cinta americana. La policia local va poder bloquejar les sortides de la zona i va localitzar els atracadors. Tenen 24 i 27 anys i un d'ells és té diversos antecedents.
Avui es commemora el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. El Banc de Llet de les Comarques de Tarragona ha alimentat més de 300 nadons prematurs.
Sí, cada dia neixen a Catalunya dos nens que necessiten llet del Banc de Llet. Amb aquesta premissa, coincidint amb el Dia Mundial, a l'Hospital Sant Joan de Reus està fent una foto simbòlica per celebrar el receptor número 2.000 sota el lema La família nombrosa més gran de Catalunya. A la província de Tarragona, 315 nadons s'han beneficiat de la llet que donen les mares de manera altruista. Són nadons prematurs, extrems, nascuts abans de les 32 setmanes i que pesen menys d'un 1,5 quilos. Aitzane Vega és donant de la llet materna a Tarragona.
Me vaig ser donant de llet materna amb el primer fill i llavors tenia molta llet i em feia molt de mal. Una amiga meva, que és enfermera de pediatria, que jo amb 23 de Tarragona, me va comentar no hi ha ansis d'això, que és or blanc. Vaig anar cap allí, me van explicar tot i m'ho van posar, la veritat és que facilíssim. Me te fan una analítica, després te donen els pots, quan ja els tens plens te'ls venen a buscar a casa, a més te regalen el tirallet. Amb una cosa que a ti t'està sobrant i que ton fill ja no la necessita, pots ajudar els fills dels altres.
En el 2016, la demarcació s'hi van registrar 76 donants i 90 receptors, unes dades que van en augment en els darrers anys. Per a més informació es pot consultar al web bancsang.net/bancdellet.
I la guia Penyín anima a la DEO Terra Alta a aprofundir en els vins de garnatxa blanca envellits. Diu que són poc ortodoxos i inusuals. Aquest dijous n'han tastat prop de 200.
Experts de la publicació tasten gairebé 200 referències terraltines i remarquen el gran treball dels viticultors per superar la sequera de la collita 2016. Els representants de la guia Penyín han destacat els vins blancs de garnatxa envellits en ampolla o amb criança sobre lies i han animat els productors a seguir explorant aquest filó.
Creemos que podrían ser más numerosos estos vinos de envejecimiento en botella, porque creemos que aporta un punto diferenciador. Todavía hay que darle a una mayor importancia. El sello de 100% garnacha blanca tiene calidad, todavía tiene que reunir una calidad mayor y para...
Els responsables de la guia vinícola també han destacat els vins elaborats en varietats com la carinyena i sobretot aquells fets amb morenillo.
12:32, vinga, un breu apunt d'esports, perquè crec que avui ja tenim partit de casa, no?
Sí, avui ja tenim jugar al Nàstic, un cap de setmana sobretot marcat, hem de dir, per la no dimissió de Juan Merino. L'actual entrenador del Nàstic ha assegurat que va presentar la renúncia després d'empatar amb l'Oviedo, però que des del club no li van acceptar. De moment, això, juguen els granes avui, amb Merino, aquest divendres, i ho fan contra el Rayo Vallecano a Madrid, un partit vital perquè l'han de guanyar, si no dependran dels rivals. I el Reus, per la seva banda, espera recuperar la victòria per assegurar la permanència. Ho fa rebent el Sevilla Atlético aquest dissabte a les 7 de la tarda.
Doncs estarem pendents. Repassem ara les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona.
Obre amb el titular de la petició de 10 anys de presó per l'exalcalde de Reus i inclou 24 detinguts en la major operació policial contra la droga a Tarragona.
Anem al Reus Digital.
Encapçalera els comitès d'empresa de Sagessa, diuen viure amb l'ai al cor per la ineficiència política i que el Teatre Bertrina acollirà un examen del nivell destinat a intèrprets de dansa clàssica.
Que expliquen el del Camp.cat.
També almenys una vintena de detinguts en l'operació antidroga i que els treballadors de l'Hospital Sant Joan es cridassen al Consell d'Administració.
I finalment avui el diari Més.
La seva edició en paper també ressalta que Fiscalia demana 10 anys de presó per l'exalcalde de Lluís Miquel Pérez i la imatge és pels Jocs Romans, on plan el Camp de Mar.
Molt bé, doncs amb això arribem a les 12:33, 40 segons de publicitat i Ruth, ens portes una mica a la Tàrraco antiga, no?
Sí, ui,
no
queda descoberta.
No s'ho perdin.
Mayo es el mejor mes para ir de marcas en El Corte Inglés.
Porque hasta el 28 de mayo, en una selección de marcas de moda, accesorios y zapatería como Roberto Bedino, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Gann, Clarks, tienes hasta un 30% de regalo.
Para próximas compras superiores a 30 euros hasta el 31 de mayo.
Mayo, mes para ir de marcas, solo en El Corte Inglés.
Este va a ser el magazine más vivo que te puedas imaginar. Repleto de actualidad, diversión, sorpresas y toda la vida en directo. Esto va a ser muy bueno. Soy Toñi Moreno y estoy en Telecinco. Ven a vivirlo.
Viva la vida. Estreno mañana a las 6 de la tarde en Telecinco.
Doncs parin atenció, perquè jo ara, en primera persona, sí, em transportaré a Roma i a Grècia. La recorreré, coneixeré l'emperador Adrià, donaré significat al poeta Ovidi i menjaré com una autèntica romana. I no ho faré sola, ja riu aquí m'acompanya, que és l'artífex del Festival Romà per excel·lència, amb el que ja podem viatjar per la història de la ciutat de Tarragona, sí. Ell és en Magí Seritjol, el seu director. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, i és que a més estem en un lloc privilegiat, com és la plaça del Pallol, d'aquí de Tarragona, amb la baixada del Roser, la casa del Cefus, o sigui que no podem estar millor.
No, amb murs de fòrum provincial aquí darrere, és un espai romà per excel·lència de la ciutat, i estem, sí, realment evoca molt aquest passat mil·lenari de la ciutat.
Es contagies, o sigui, ja parla amb tu, jo els he de dir als oients, els hi confesso, amb el Magí, potser no hem parlat de tu a tu mai, però sí que l'he vist, he estat en rodes de premsa on ell ha participat, i és un autèntic apassionat, i ens ho contagia a tots nosaltres els que estem. Com pot ser que dintre una persona hi hagi tot aquest potencial, aquest saber?
Perquè és la història que és apassionant, no sóc jo, és la història és apassionant. Vull dir. Com dic una vegada, hi ha un autor, el Paul Auster, diu, seguim sent com nens, no? Creixem però seguim sent com nens, ens agrada que ens expliqui una història i una altra i una altra i una altra. Com no transmetes passió per una cosa com és la història, que d'alguna manera també ens ajuda a no només a entendre el passat, sinó a entendre el present, no?
Sí, una història que també captiva a la teva família, eh? Perquè jo ara m'he trobat aquí, bueno, un retrobament, si més no, amb el seu fill, que ens ha dit que vivia, i jo faig ara una mica, això seria secret, però sí, ho diré, el seu fill que s'acomiadaven aquí, però per una estoneta, perquè ella es viu a Islàndia, no m'has dit, i ha vingut per Tarraco Viva.
Sí, ha vingut uns dies, bueno, feia uns mesos estava fora i ha vingut, però no m'ho havia dit molt d'això, i me l'he trobat ara, és una sorpresa, sí. I ell ha participat des de petitet, eh? Tinc un munt de fotos de l'Adrià, el meu fill, que es diu Adrià per l'emperador, vull dir que ja li van posar un nom per l'emperador Adrià, i sempre diu, no li hem dit Adrià no pel sant, sinó per l'emperador, per l'emperador.
Ah, molt bé, això està molt bé, eh? Adrià, que és el protagonista d'enguany, d'alguna manera, ell fa d'enllaç entre aquestes dues civilitzacions, grans civilitzacions com són la romana i la grega.
Sí, Adrià d'alguna manera exemplifica la mútua fascinació entre grecs i romans, que a vegades va ser una trobada dificultosa o de conquesta, però que al llarg dels segles se van anar retroalimentant, no? I aleshores Adrià potser és el gran emperador romà, perquè ell era romà i era el jefe, el cap de l'exèrcit, i feia que les coses funcionessin, però un gran aficionat a la cultura grega. Era un filohel·lènic total. Ell escrivia en grec, coneixia Grècia, va estar moltíssimes vegades a Grècia, el van fer alcalde honorari d'Atenes.
Sí, sí, molt viatger. El que sí que farem com ell serà viatjar aquests dies, i ja ho estem fent, des del dia 14, podríem dir, el dia 15 era l'estrena oficial d'aquest festival, fins al dia 28 tindrem moltes coses a fer, però ja les estem fent. Molts actes. Jo et deia, abans de començar aquesta entrevista, que tenim un programa que no l'abarcaríem mai, i ens has dit, ho heu fet expressament.
Sí, ja portem anys fent un programa de més de 400 actes, però no per amargar-li la vida als nostres visitants i als nostres públics, no? Sinó senzillament perquè d'alguna manera és inabarcable, per tant heu de triar, la gent tria i diu, aquest any veuré això, 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 i nosaltres tenim un lloc que és que moltes coses que fem novetat aquest any les mantindrem l'any que ve. Amb la qual cosa, què passa? La gent que no pot veure aquest any té l'any que ve, però així obliguem d'alguna manera a tenir fidelitat al festival, és a dir, tenir una miqueta d'enganxa al festival.
Molt bé, ho heu fet també enguany, eh? Això ja ve de l'any passat també, sí. Perquè Egipte està molt present en aquesta edició.
És a dir, de l'any passat vam començar aquesta nova etapa d'incorporar cultures que no siguin romanes, i les anem incorporant, però les que anem incorporant es queden fixes dintre el programa. És a dir, aquest any hi ha un espai a Egipte, l'any que ve hi haurà un espai a Grècia, i així successivament. I el que volem entendre és això, que la gent comprengui que el nostre Mediterrani a l'antiguitat era un món amb moltes cultures, amb moltes llengües, amb moltes creences, i que no tothom anava en túnica i toga, és a dir, no tothom anava vestit de la romana. És més, la majoria de gent no anava vestit de la romana.
Sí, sí, això està bé saber-ho, eh? Perquè de vegades mitifiquem coses que no són reals, no?
Tots eren romans. Mira, el més semblant a Roma, a la Roma del segle d'Adrià, el més semblant, compartim parlant a nivell d'imatge, és Nova York. És a dir, tu vas a Nova York i dius, bueno, clar, tots són nord-americans i mengen hamburgueses i van amb pantalons curts, i no senyor, és a dir, hi ha xinos, orientals, nòrdics, llatinoamericans, hi ha de tot. És un Babel de llengües i de cultures. Roma era això. I ho van solucionar molt bé, eh? En lloc de tancar, van obrir. O sigui, en lloc de tancar-se, van obrir. La ciutadania es va anar ampliant. Cada vegada hi havia més ciutadans romans que gaudien dels drets i dels deures de ser ciutadà romà. És una bona lliçó pel present.
Sí, sí, és una bona lliçó. I aquesta Torre de Babel, que deies, bueno, torre, no? Aquesta amalgama... Sí, sí, aquesta ciutat també la estem vivint aquests dies aquí, perquè hi ha moltes persones implicades aquí, més de 1.000 persones implicades.
Sí, bueno, no tenim allò comptats del tot, però són al voltant d'unes 1.000 persones de Tarragona que estan fent activitats tot l'any, preparant activitats pel festival, és a dir, guions, escenificacions, recreacions de coses, material, conferències, vull dir, bé, és la feina, i per això hi ha tants actes i per això és un festival que ha crescut, perquè hem sabut implicar des de la universitat, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els arqueòlegs, els historiadors, però el simple aficionat, la mestressa de casa, el senyor que, jo què sé, que es dedica, no sé, a qualsevol cosa, però que s'han aficionat a la història i que viuen la història. I per mi em sembla que això és un dels grans fruits del festival, és a dir, que el patrimoni històric no és un patrimoni dels arqueòlegs o dels historiadors o dels catedràtics. El patrimoni històric és de tota la ciutat.
I tampoc d'una ciutat en concreta, que és la de Tarragona, sinó que hi ha més municipis que participen aquí de la província.
És que no pot ser d'altra manera. És a dir, estem fent el que feien els antics romans. És a dir, els antics romans hi havia Tàrrega, que era la urbs, i després hi havia tota l'àger al voltant de l'urbs que estava en relació amb la urbs. És a dir, era un sol territori. I l'únic que estem fent amb Vila-rodona, amb Cambrils, amb Constantí, amb Altafulla, amb Falset, és incorporar el mateix territori que els romans havien incorporat i els copiem amb ells, perquè eren uns grans mestres.
Que veurem en aquest programa que hem dit, que ja el podem consultar a www.tarracoviva.com, sinó aquí a la plaça del Paiol, i poden venir a buscar la persona que vulgui, doncs, el seu programa, i els hi facilitaran tota la informació. A mi m'agradaria centrar-me en uns quants, perquè és molt difícil estar, i a la roda de premsa que vam tenir, jo vaig tenir l'oportunitat d'estar, vam poder, doncs, copsar diferents actes. Jo començaria per aquest que inclou els barris. Explica'ns de què va, Magí, perquè és molt interessant, sobretot per conjugar, que dius, Roma agafava tot, a tots els indrets, doncs en aquest cas també, literal.
Bé, la idea, vam estar parlant de com puguem interessar més gent, vull dir que arribi encara més gent al festival, i llavors vam dir, a veure, saps què passa? Crearem 4 línies d'autobús, i hem creat 4 línies amb la col·laboració de l'AMT de la ciutat, i hem creat la línia nord-centre, la línia llevant-centre, ponent-centre i sud-centre, és a dir, 4 grans línies en 4 dies, i agafem veïns de tots els barris de la ciutat que s'han apuntat a través dels centres civils, i els portem aquí al centre, a la ciutat romana, i els expliquem com eren els veïns, la vida dels veïns fa 2.000 anys. És a dir, el mateix que ara veiem, tenien enllumenat, hi havia servei de neteja, hi havia guarda urbana, hi havia botellón, hi havia fast foods, els expliquem la vida i se queden fascinats perquè hi havia tot això. I la gent es queda, ah, ja hi havia McDonald's, ja n'hi havia, ja menjaven menjar ràpid, ja hi havia bugaderies, ja hi havia... I la gent se queda fascinada, no? És una manera d'entrar a la història que la gent... Jo ahir, per exemple, que vam estar fent amb veïns de Bonavista, Bonavista, Camp Clar i Torreforta, quan vam acabar, que van aplaudir, es van passar pipa, dir, veritat que l'història és molt avorrida? I tu dius, no, la història és molt divertida. Doncs el festival està per això.
Que els veïns sàpiguen que encara queden, dues oportunitats més, el que queda, per endavant. També hi ha un altre punt que deies tu que és molt important, que és atreure el jovent. Hi ha activitats concretes per ell.
Hi ha activitats familiars, hi ha activitats per més joves de participació, que ja fa anys que fem, i aquest any hem incrementat una mica més. Fem jocs de descoberta, és a dir, descobreix, hi ha dos, aquest any hi ha dos, una sobre el món egipci, les mòmies, i l'altra sobre els legionaris, però que els fem participatius. La gent jove li has de donar alguna cosa, no només que escoltin, sinó que facin. Llavors hi ha tot un joc de descoberta participativa que l'any passat es va funcionar de conya, i aquest any hem ampliat i seguirem ampliant. És a dir, hem d'anar intentant que la gent jove, una franja d'edat entre els 15, 16 fins als 20 i pico, també s'interessin per la història.
Estem de celebració, tenim 3 celebracions grans, hem parlat d'Adrià, 1900 anys ja d'ell, i també tenim una altra celebració que és la 20a, que compleix la Terracotaula, que ja està present, eh? No sé si has tingut l'oportunitat de tastar ja...
Ja he tastat la millor hamburguesa romana que s'ha fet mai. És un hamburguer que feien, ja sí, una cosa fantàstica, que és com un bull, però amb carn de porc i truja de porc, tota confitada. És una cosa boníssima que li aconsello a tothom. I tastat garum, i tastat salses diferents, i tastat... Bueno, qui vulgui acostar-se al món clàssic a través del paladar, ho pot fer.
Jo recomano, perquè a més molt saludable, eh?
Bueno, cuina mediterrània, la nostra arrel, l'arrel de la nostra cuina actual ve d'allà, molt de vi, molt de cereal, oli, bueno, els grans productes del Mediterrani.
Ara entenem que tinguessin aquesta figura.
Sí, bé, de fet, el nivell gastronòmic no era per tothom, és evidentment la majoria de gent menjava coses molt senzilles, però clar, a poc i en contacte amb Grècia, Roma se sofistica, no? És a dir, era un poble de pagesos i menjaven bastant rudimentàriament, i al entrar en contacte amb tota la cultura oriental, sobretot Grècia, se fan xics, no? Llavors van al restaurant de France, al de Nova York, doncs això és el que hi havia, el restaurant grec a Roma, no? I importaven que, vull dir, cuiners, pagaven cuiners grecs a les cuines dels rics, és a dir, se van sofisticar, no? Que tot deia això es portarà a la perdició.
Ens ho estem passant molt bé amb el Magí, ens encantaria quedar-nos aquí. Bueno, després ens quedarem, eh? Nosaltres tenim aquest privilegi. També 2.000 anys de la mort del poeta Ovidi.
Sí, Ovidi, no podíem passar el paral. Ovidi és el gran poeta de l'antiguitat, un dels grans poetes, però a més no només com a poeta, l'Ars Amandi, les metamorfosis, sense les metamorfosis no s'explica a Kafka, per exemple. És a dir, però Ovidi té una altra faceta molt interessant, que per això la reivindiquem. És el primer intel·lectual lliure de la història. És aquella persona que diu el que pensa sense patir, sense por a les conseqüències. I les va patir, eh? L'emperador el va enviar a l'exili i va morir a l'exili. Però ell va dir, jo diré el que vull, i encara que l'emperador no li agradi. És un intel·lectual lliure fa 2.000 anys. És una lliçó magnífica.
Que bé, que bé. Quines coses estem descobrint? Per cert, ens quedarà, però això queda molt encara, fins al dia 28, que és l'acte de Cloenda, que és magnífic. Jo ja et pregunto una miqueta, perquè és que si no...
Ja veurem. La idea és explicar un dels grans monuments de Tàrraco, que és el Fòrum Provincial, però no des del punt de vista arquitectònic, que farem una petita introducció, evidentment, sinó qui va fer això, per què ho va fer, i a més, lligat a una cosa, sabem que un dels visitants il·lustres del Fòrum Provincial de Tàrraco va ser l'emperador Adrià. Per tant, ens lligava tot.
Molt bé. Mira, per acabar ja la darrera pregunta, què és el més difícil de fer en aquest festival i quins reptes us marqueu ja per la propera edició?
És no deixar-nos emportar massa per l'entusiasme. És a dir, tindrem tantes ganes de fer tantes coses, d'abarcar tants camps, d'ampliar actes, d'ampliar espais, de buscar més públics, és a dir, i això a vegades és dolent perquè els mitjans són els que són i hem d'adaptar-nos, no? Però de veritat que l'enemic és, quan comencem a pensar en l'edició de l'any, ja tinc al cap algunes coses per l'any que ve, no? Clar, a mi se me dispara, no? És a dir, oh, podríem fer això, podríem fer allò, i veig, o sigui, les possibilitats són tan grans que la gent per uns dies digui, estem en una ciutat especial. Aquesta ciutat no és com les demés. O sigui, aquesta ciutat, la història, la cultura clàssica, la nostra cultura mediterrània antiga, es viu al carrer, es viu tot, es viu de manera intensíssima. Això, per mi, és el principal hàndicap, però també, clar, també és la principal satisfacció.
Gràcies, moltíssimes gràcies al director del Festival Tàrraco Viva, 19a edició. Ai, mare meva, com passa el temps?
Que jaios! Jo avui m'hi vés amb una foto, que avui inaugurem una exposició que es diu Vivint la Història, gent de Tàrraco Viva, aquí l'Espai Turisme. Són fotos de gent que participa al festival. I n'hi ha una que surto jo de refiló, que era de les primeres edicions, i els meus cabells eren negres. I Déu meu, dic, mare de Dios, com ha canviat tot, i ara tots els sotos són canes.
No, es conserva molt bé, el Magí. Jo dono fe, que es conserva molt bé. Ens quedem i jo ara parlant i fent aquí un cafetó i el que convingui, i ens veiem sobretot a Tàrraco Viva. Gràcies, Magí.
Benvinguts al festival, gràcies.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Pàgina 0.
Mon pare també havia mort en un incendi. Mai no vaig preguntar a ma mare. Mai no vaig saber del seu horror. Jo era molt petit quan va passar i els records se'm confonen amb somnis. Encara ara, com aleshores, m'envaeixen les nàusees quan sento l'olor de carbó o de la cendra. El nen que jo era va veure un taüt de fusta. A dins, un home vestit de diumenge amb la cara tapada per un mocador. Només li vaig saber reconèixer les sabates. I això, les soles de les sabates que es posava per anar a missa, és el darrer record que guardo d'ell. Aquest és un fragment del llibre que ens ocupa avui al programa, Pàgina Zero per Cendra, la darrera novel·la de la Sílvia Mayán. Sílvia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Escolta, d'on parteix aquesta novel·la, aquesta història de Cendra? A veure.
Bé, doncs parteix del moment en què jo me vaig traslladar a viure a Arnes, un poble de la Terra Alta.
Sí.
I bé, en el procés d'immersió a la comarca i en el poble, tot el que vaig anar aprenent i les novetats que me vaig anar trobant, doncs me van inspirar, i el paisatge naturalment, també el paisatge dels ports, me van inspirar per escriure aquesta novel·la, bueno, la primera, Cap llàgrima sobre la tomba,
sí.
I la segona de la saga amb el mateix personatge, d'Elies Bell, que és Cendra.
Sí, de fet, amb Cendra tornes una mica al gènere negre i tornes a això tan important que jo crec que el paisatge al final és un personatge més de la novel·la, no? L'entorn, les Terres de l'Ebre, la Terra Alta.
Sí, sí, el paisatge per a mi és molt, molt important perquè és el que veig cada dia quan surto i el contrast de viure a Barcelona, que és on vivia jo antes, doncs, també és un petit homenatge, no?, a la terra d'acollida.
Clar. Ens situem, bé, a Arnes, que és on trobem a l'Elíades, als anys 70, no? I aquí tenim assassinats, conspiracions, molts secrets, no? Al final, a Cendra fas una mena de trencaclosques molt gran.
Sí, Cendra és una novel·la negra, rural, però jo penso que utilitzo la temàtica negra per explicar moltes altres coses, no? Uh-huh. Del procés de transició en zones rurals, els personatges, doncs, hi ha personatges amb un aire més franquista, com hi ha un policia de l'època franquista, hi ha el capellà del poble de l'època també, hi ha personatges ja més moderns, algunes de les dones que ja pues, me porten la minifaldilla.
Sí.
I bé, jo crec que en resum l'objectiu era fer això, un retrat de diversos personatges molt característics del territori i de l'època.
Uh-huh. La veritat és que sí, estàs en un període, no, de transició, el període en el que situes la novel·la, i aprofites, com tu deies, no, per parlar doncs, de lo dura que havia estat aquesta postguerra i aquests anys, no, el franquisme, el postfranquisme, i també parles d'aquestes ferides que en alguns casos, evidentment, no estan tancades, especialment dures a la zona, no?
Sí, sí, a la Terra Alta precisament, que és una zona que va patir molt al final de la Guerra Civil, la Batalla de l'Ebre, la va tenir allà a tocar, i és un tema que està present, no? Jo el noto present en el dia a dia, en la manera de viure de la gent, i se nota, no?, que aquestes ferides, les famílies, pues encara ho recorden molt vivament los fets que van tenir lloc, tant al començament de la Guerra Civil, també, quan van entrar los anarquistes, són dos moments molt crítics aquí a la zona, i jo ho he volgut reflectir també. No?
A mi m'agradaria saber si hi ha una part d'homenatge, jo crec, a la zona, i a partir del llenguatge, no és només situar-hi la història, sinó també el llenguatge, evidentment en tot llibre és importantíssim, però aquí has parat especial atenció doncs, al llenguatge propi de la zona, no? Al dialecte de la zona, Sílvia.
Sí, sí. També és un tema que a mi me va xocar molt quan vaig venir de Barcelona, perquè clar, jo estava molt acostumada a un català barceloní que és molt proper a l'estàndard.
Sí.
I clar, me vaig trobar de morros, per dir-ho així, en un dialecte molt, molt ric, no només per la banda del català occidental, sinó per la zona territorial que estem molt a prop de l'Aragó. I clar, una riquesa lingüística de vocabulari molt, molt al carrer. No és que jo anés a buscar els diccionaris paraules específiques, sinó que és el que jo sento parlar a la gent, als veïns, I clar, també hi ha un tema que per a mi era molt important, i és que una novel·la negra sempre se basa molt en el en realisme, no? Uh-huh. Ha de ser molt realista, i passa per aquí, passa per utilitzar el vocabulari real dels personatges, no? El seu vocabulari natural. Penso que la fa molt més creïble.
I tant. I al final és una manera de mantenir viu, no?, aquest llenguatge propi d'una zona, perquè si no, al final, és veritat que en molts casos s'ha acabat perdent, fins i tot en algunes zones.
Sí, i clar, a vegades diem, ai, aquí tenen una parla local. Bueno, pues si la parla local l'escrivim, deixa de ser una parla per a ser una escritura, no?
Exacte.
I penso que, bueno, jo he posat el meu granet de sorra també per a plasmar per escrit el vocabulari, les expressions i la manera de parlar tan viva d'aquí, de la Terra Alta i del Matarranya.
Uh-huh. A través d'aquesta història de Cendra, com dic, el protagonista Elia Desbel, que és fotògraf, no?, i investigador eventual, podríem dir, no, Sílvia?
Sí.
Ell està immers en diversos casos, no?, i podem anar seguint tota la trama aquesta d'investigació, que al final, doncs, ell s'acaba implicant d'una manera molt, molt personal, però, com tu dius, tractem diversos temes, i aquests viatges a l'R5 de l'Elia Des, no només per la Terra Alta, fins a Cornellà, cap a Tarragona, no? Aquest cotxe que l'acompanya en tot el viatge és importantíssim, també, eh?
Sí, sí, també és un personatge més de l'època.
Sí, la veritat és que...
Alguns lectors ja m'ho han dit, ah, jo tenia un, no? Qui no tenia un R5 tenia un 600 o un Seat d'aquells 850, no? Qualsevol d'aquests models hi hagués estat bé a l'Elia Desbel, però, bueno, el cotxe també l'acompanya. Uh-huh. Per aquestes carreterotes de l'època, que no eren com les d'ara.
Exacte.
Però...
Exacte.
Sí, sí, sí.
Com dic, passes per, bé, evidentment, Arnes, Horta de Sant Joan, Tortosa, el Canyís, Tarragona, Cornellà, no? A Tarragona, a més, et topes amb les festes de Santa Tecla, que l'Elia des d'això el trasbalse també una mica.
Sí, sí, sí. M'agrada que l'Elia Desbel se bellugui una miqueteta, que no se quedi tancat aquí a la Terra Alta, i a més, doncs, a vegades els personatges, un cop tu comences a escriure, els personatges van sols i la trama els porta a Tarragona. Les festes de Santa Tecla me pareixen molt, molt divertides, amb un folklore molt, molt divertit i molt bonic, i les volia incloure. I aquí hem posat, pues, a l'Elia Des passejant per meitat de les festes.
Exacte, aquí per la Baixa de la Misericòrdia. Escolta, amb Cap llàgrima sobre la tomba ens vas presentar l'Elíades, ara tenim Cendra, amb noves investigacions, hi haurà un tercer, hi haurà trilogia de l'Elíades, Sílvia, o què? Tu planteges?
Jo crec que sí, que sí. Ja vaig cavilant en la temàtica, perquè a més jo penso que el territori dona per a més misteris, per a més assassinats i per a més històries dels anys 70 i també de l'època de la Guerra Civil, que ho porto tot una mica lligat. Uh-huh. I ja tinc algunes idees, però no puc dir res.
Molt bé. Doncs escolta, l'esperem amb ganes, perquè de veritat que a mi m'ha enganxat. Jo m'he pujat a l'R5 des de la primera pàgina i no l'he pogut soltar, o sigui que esperem amb ganes aquesta tercera aventura i esperem que ens la vinguis a presentar aquí al programa també. Jo espero que se sumin a la història de l'Elia des de la Susi, del tinent Estrada, de lo Vicent, lo Batiste, mossèn Amadeu, de tots els personatges de Cendra, que el tenen publicat en Pagès Editors, per cert. Sílvia, sempre acabo preguntant què llegeix l'escriptora. No sé si tens novel·la negra també sobre la tauleta, tu.
Pues sí, tinc novel·la negra i novel·la que no és negra. Mira, en aquests moments tinc a la Francesca Liern i també tinc a l'Esperança Camps. Esperança Camps, novel·la negra. I la Francesca Lier, novel·la de territori, també...
Negre Estalzí, potser?
Negre Estalzí, exacte. L'última que l'acaba de treure ara mateix, per Sant Jordi.
Molt bé.
Novel·lista de capçalera per a nosaltres.
I tant. Doncs ja saben, apunti les recomanacions de la Sílvia Mayans. La nostra és Cendra, com dic, a les llibreries en Pagès Editors. Sílvia, ha estat un plaer tornar quan vulguis.
Moltes gràcies per convidar-me i fins aviat.
Gràcies, espero que sí. Amb això arribem pràcticament al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb més informació i molta música amb el Juanjo Odena. Fins ara.
Grècia i Roma, dues grans civilitzacions mediterrànies, s'uneixen al 19è festival Tarragona Viva. Del 15 al 28 de maig, Tarraco Viva, el Festival Romà de Tarragona. Més informació a tarracoviva.com. Tarragona, història viva.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano a la Conferencia Episcopal Española. El Santo Padre les ha trasladado que está al corriente de lo que pasa en nuestro país. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Han sido 40 minutos de encuentro muy cordial en el que han podido comprobar, según ha confirmado el cardenal Ricardo Blázquez, que el Papa conoce perfectamente la situación social y política que atraviesa España.
Llevamos desde mucho tiempo, desde que se tuvieron las elecciones generales de final del año 2015, en que el resultado de las elecciones creó un mapa político muy distinto, y estamos en esta situación. De hecho, bastantes meses tuvimos un gobierno en funciones que a todos nosotros nos afecta. Nosotros lo que deseamos es que se clarifique definitivamente el horizonte y todos podamos trabajar unidos de cara al futuro.
También han transmitido al Papa la comunión interna y eclesial que existe en la Conferencia Episcopal. Francisco les ha animado a fomentar la piedad popular en nuestro país y sabe que las puertas para visitar España están siempre abiertas.
Unidos Podemos registra la moción de censura contra Mariano Rajoy y pide al PSOE que reflexione para apoyar esa iniciativa. Los socialistas se limitan a criticar el afán de protagonismo de Pablo Iglesias y además la gestora le reprocha su intento de interferir en sus primarias. Ricardo Rodríguez.
Dura y contundente respuesta, José Luis, del portavoz de la gestora del PSOE a la moción de censura de Podemos. Sin medias tintas, Mario Jiménez ha tachado de indecente el intento de Pablo Iglesias de alterar el desarrollo de sus primarias. Tanto es así que ha llegado a compararlo con Putin.
Y no poner al Congreso al servicio ni del ego del señor Iglesias, ni de las frustraciones del señor Iglesias, ni de las estrategias de intrusismo al más puro estilo Putin en los procesos de otros.
Jiménez ha criticado en repetidas ocasiones el ego de Iglesias con su pretensión de impostar con esta iniciativa carente de apoyos lo que no le otorgaron las urnas aquel famoso asalto a los cielos.
La Generalitat de Cataluña asegura que no existe ningún problema, dicen, con los libros de texto. Señalan que están desconcertados ante el anuncio del gobierno de investigar si contravienen esa normativa. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Meritxell Ruiz dice que no son las administraciones las que autorizan los contenidos de los libros, sino que las editoriales los escogen con criterio y los profesores después eligen los que consideran oportunos. En cualquier caso, deja claro que no se puede analizar un libro o una página de forma descontextualizada.
Y hay un profundo desconocimiento
de lo que es un proceso educativo, porque es evidente que en cada ciclo, en cada etapa y en cada curso se estudian cosas diferentes. Por lo tanto, no se puede descontextualizar ni un libro ni una página. Ni un trozo de un libro.
Página de un libro.
Meritxell Ruiz también encuentra sorprendente que la primera medida que sale de la subcomisión por el pacto educativo sea precisamente revisar los libros de Cataluña.
En lo que llevamos de año han aumentado los homicidios y también las agresiones sexuales en España. Por otro lado, según los datos del Ministerio del Interior, disminuyen los robos en los domicilios. Juan Baño.
En general aumenta un 1,7% el índice de criminalidad en nuestro país respecto al mismo periodo del año pasado, esos primeros tres meses. Sobresale sobre todo el incremento de homicidios y asesinatos en grado de tentativa, un 36,5%, mientras que los consumados ascienden un 6,8%. Ascienden también los delitos contra la libertad sexual. Se han denunciado en estos primeros tres meses del año un 13% más de casos que en 2016. Todas las comunidades experimentan un ascenso en estos índices, excepto Valencia, Galicia, Castilla, León y Melilla. Descienden el número de secuestros y los robos con fuerza.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Tenemos
Luis
ya lista para los dos próximos partidos de la selección española, ¿no?
Sí, cuando termine la Liga hay dos partidos internacionales de España. Uno amistoso en Murcia el 7 de junio contra Colombia y el otro clasificatorio para el Mundial de Rusia el 11 de junio en Skopje contra Macedonia. Y además ha dado Albert Celades la lista para el Europeo Sub-21 de España en Polonia a mitad del mes de junio. En la ciudad del fútbol está Santi Duque para contarnos las novedades. Santi.
En la lista, Corrochano, de 25 de Lopetegui viene marcada por esas finales que todavía están por disputar y por la posibilidad de que haya algunos jugadores que salgan lesionados. Recordemos que por delante están la final de la Copa del Rey, la final de la Liga de Campeones y también la final de la Europa League y la FA Cup en Inglaterra, donde hay un montón de jugadores internacionales implicados. Llama la atención que en la lista están Kepa, Gerard de Lofeo y Marco Asensio, la de la absoluta, que también repiten en la lista de 23 que ha ofrecido Albert Celades para ese europeo que se disputa en Polonia del 16 al 30 de junio, en un europeo en el que España está encuadrada. En el grupo B se va a medir a Macedonia, Portugal y a Serbia. Debutamos el día 17 de junio frente a los macedonios.
Se le está preguntando a los entrenadores en la mañana de hoy qué pasa con su futuro, por ejemplo a Valverde, que ha dicho que lo va a decir después de su partido en el Vicente Calderón. Sampaoli acaba de decir también: no estoy dejando al Sevilla por otro club, estoy dejando al Sevilla si se da por mi selección. Y competiciones, noticia de esta mañana, le ha retirado la segunda tarjeta amarilla a Yago Aspas, esa que vio el otro día en el partido contra el Real Madrid por simular un penalti. Podrá jugar contra la Real Sociedad. Y la cita del día es a las 8:30 con las semifinales de la final a 4 de la Euroliga, Real Madrid-Fenerbahce. Lo cuenta el tiempo de juego a las 8:30.
Gracias, Corrochano. Por cierto, más de Corrochano a las 2:19, 9:20 y a las 3:05. Gracias, Corro.
Venga, hasta luego.
Hasta entonces, queda mucho mediodía por contar.
Hay sensaciones en la vida que te gusta vivir con los tuyos y de vez en cuando te gusta sorprenderles. Si quieres hacerlo, Laudum Roble de Bodegas Bocopa, un vino especial, diferente, con un profundo aroma que en boca se convierte en un sabor afrutado, solo apto para paladares exquisitos. Disfruta Laudum Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿A que no sabes a quién vi ayer? ¿Cómo se llama? ¡Qué memoria, eh!
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Si este verano una palmera te dice ve, viaja sin esperar colas. Si las olas al romper te dicen ve, tu primer hijo no paga nada. Si hasta las estrellas de mar te dicen ve, excursiones también gratis. Este verano, si tú me dices ve, lo dejo todo. Reserva tus vacaciones en Ve de Travel Brand antes del 28 de mayo en el 902-200-400, en nuestras tiendas o en vedetravelbrand.com y llévate gratis una de nuestras muchas ventajas. Ve de Travel Brand. Si tú me dices ve, lo dejo todo.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente de trabajo.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passem 8 minuts de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora, són 24 finalment els detinguts en l'operació antidroga dels Mossos d'Esquadra que feien aquest dijous a la ciutat de Tarragona. La policia ha fet 11 entrades i registres en diferents habitatges, la majoria al barri de Sant Salvador, però també al centre, al carrer Reial i a l'Avinguda Catalunya. En total s'han trobat 100 grams de cocaïna en dosis preparades per la venda, substàncies per adulterar-la, 15.000 euros i estris per la manipulació de la droga. En plana judicial, Fiscalia demana entre 7 i 10 anys de presó per als 8 encausats en la peça principal del cas Innova de Reus. Entre ells hi ha l'exalcalde Lluís Miquel Pérez, també l'expresident de l'Institut Català de la Salut, Josep Prat, l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, i l'arquitecte, Jorge Batesteza. Demolidor escrit el del fiscal, que assegura, per exemple, que Carles Manté va cobrar 720.000 euros i que cap de les 32 factures es pot justificar amb treballs realitzats. Ruth Guerrero.
S'investiga el pagament de factures per valor de més d'un milió d'euros a l'arquitecte Jorge Batesteza i a l'exdirector del CatSalut, a Carles Manté, per tasques d'assessorament a la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus. Segons l'escrit d'acusació a què ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, els contractes no van seguir la normativa de contractació pública i no es van justificar els treballs realitzats. Consideren que es van fer contractacions a mida i, segons el fiscal, volien ometre totalment qualsevol tipus de procediment administratiu de contractació, així com fer-se amb diners públics utilitzant factures simulades. Carles Manté, per exemple, va facturar més de 720.000 euros sense justificar cap dels treballs encomanats. El seu sou a Innova era de 160.000 euros més IVA. I les dades diuen que va presentar factures mensuals de 16.000 euros i Innova els va pagar tot i que ja no tenien relació contractual. Tampoc ha trobat indicis del treball de l'arquitecte Batesteza. La Fiscalia demana entre 7 i 10 anys de presó per a 8 encausats a la peça principal, així com multes de fins a 200.000 euros.
I Front Comú dels comitès d'empresa del grup Sagessa per reivindicar els drets dels treballadors denuncien precarietat laboral i avui nova protesta dels treballadors de l'Hospital Sant Joan de Reus.
Aquest matí han tornat a concentrar-se per escridar-se al Consell d'Administració. Reclamen que no s'apliquin les mesures que proposa la consultora externa, que inclouen retallades als llocs de feina i tancament de llits. Alicia Martínez, la presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital Sant Joan de Reus.
Les debería dar vergüenza que nos tengan aquí ahora mismo a todos los representantes de las empresas de Sagessa en estas condiciones, reclamando los derechos de 3.000 familias, cuando son ellos los que están obligados a gestionarlo bien.
Els treballadors han convocat una manifestació avui a les 6 de la tarda. Començaran a l'Hospital Sant Joan i acabaran a la plaça del Mercadal.
Doncs amb això arribem a la 1:11.
Ayer estuvimos de bautizo en Restaurante El Álamo.
¿Ah, sí? Pues mi cuñada celebra allí la comunión.
¡Es perfecto! Tienen una gran zona infantil con castillos hinchables, colchonetas, toro mecánico...
Mi vecino se casó allí. Un magnífico menú, sin límites de horarios y le regalaron la barra libre.
Los jardines, preciosos. ¿Te fijaste? Y amplias zonas de parking. Yo, las bolas de plata, en Restaurante El Álamo.
Restaurante El Álamo, 977-84-6240. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Disco COPE.
Estaba mirando el Juanjo bien. Creo que no entres, que no abres el micro. Es que volía esperar al Relight My Fire. Sí, sí, sí.
És que jo no ho sé fer tan bé com tu, Juanjo. Jo no sé trobar el punt exacte d'això.
És qüestió de pràctica.
Hauré de practicar més. És que, clar, amb l'ordinador no és tan fàcil com... No? No, bueno, és una altra cosa, una altra coseta.
Tot té avantatges i...
inconvenients, i... no? Però bé, tinc aquí el Juanjo de nou, ho hem notat per la per l'ambientació musical, perquè venim aquí a fer el segon episodi d'aquesta repassada a la música disco del 70. Jo t'ho dic, el llistat d'avui se'n va directe al cotxe.
Digo.
O sigui, directe allò per agafar el cap de setmana amb unes ganes i una energia. Aquest Relight My Fire. També aquest, dèiem la setmana passada, acabàvem dient aquestes cançons les han versionat als 80. Aquest, ui, aquesta.
Aquesta també.
Ui,
90,
aquesta.
També.
Se n'han fet un far, no?
Sí, sí, sí. També,
jo, te va dir que potser no havia escoltat l'original.
Sí, no sé si qui va ser, Take That. No, un grup d'aquests, així,
fer...
els anys 90... Un grupet d'aquests...
És
així,
que ja no respecta res, eh?
No,
ai!
No.
Està el Dan Hartman dient als 90, però què fan amb la meva cançó?
No,
què fan?
Si està bé, no toquis.
Aquí està, aquí està. Però bé, aquest Relight My Fire és la primera de la llista de les moltes que hem de repassar avui. Recordem que estàvem parlant de la música disco del 70, especialment. Parlàvem, no? Estava mirant avui, Juanjo, més sobre el disco, deien que el 75 al 79 va ser l'edat daurada. Sí. Evidentment, a nosaltres, ja ho dèiem la setmana passada, ens va arribar uns anyets més tard, tot
sí.
Això, no? Per
sí,
la
sí,
situació
sí.
Que es vivia a Espanya. Però jo no sé si tu recordes o qui va obrir camí, no? Allò, quina música va ser la primera que ens va arribar?
Sí, bueno, ens arribava per vies molt diferents. Jo recordo que, per exemple, un dels punts on coneixies música així era per la Volta Ciclista a Espanya.
Ah, sí?
Sí, sempre hi havia la cançó de la Volta, que era un referent, no? I aquí recordo temes com Gary's Gang, Keep on Dancing, i coses així que el primer cop que ho escoltaves era a través d'això, no? La Volta Ciclista, el programa aquell mític d'Aplauso, que després va convertir en Tocata, i era una font d'influències, no? Jo, llavors encara era molt, molt fadrí, era molt petit. Però a mi m'entrava la música per aquestes vies. Tampoc no hi havia gaire cosa més per poder... No existia internet, no...
Clar, no.
I un dels llocs per trobar música, encara que semblava així una mica utòpic, era anar a Andorra a comprar discos. Perquè, doncs, com Andorra... doncs tenia un altre règim de fronteres.
Clar, sí.
Podies trobar música d'Anglaterra, música dels Estats Units...
Altres règims de tot tipus tenia Andorra.
I com que a mi l'afició em ve de molt petit, doncs anaves allí... Jo anava a Andorra a perdre el dia en una casa de discos, o sigui, no anava de botigues. Hi havia dos o tres cases de discos a llavors i passava el dia allí, mentre altres anaven a comprar altres coses.
Altres,
no?
Coses, clar, no, escolta, cadascú té els seus vicis, sí, Juanjo, sí. I el teu és molt bo, que és la música... I una altra de les cançons d'aquesta dècada daurada, no? Del sí. Disco, que dèiem que és aquesta música, doncs, que és suau, però a la vegada és energètica, és molt de vives, molt de dones, i aquesta cançó, bé, mira, jo la poso i la gent que decideixi. I ja més d'un s'està posant, el que jo et digui, els brillantons, ara a casa.
Correcte.
Perquè això ja et transporta directament, pum.
Sí, sí.
Cardat i plataformes i brillantons.
Sí, sí. El Casey era una màquina de fer música disco. És a dir, quasi bé tot el que va treure va ser número 1. I té aquest, però té uns quants més. La veritat és que quan vaig començar a dir, bueno, farem un parell de programes i la veritat és que després no sobra un munt de música. Realment,
sí.
És una dècada molt xula, musicalment parlant.
T'he vist molt comedido, que
sí,
es diu,
sí,
no?
Sí,
jo
sí.
Pensava, dic, poques em semblen, però has fet una tria, jo crec que has intentat fugir de potser de les icones,
sí,
no?
Sí.
Però sí cançons que, evidentment, tots coneixem, no?
Sí, perquè, a veure, també ficar icones... pura i durament, doncs, bueno, jo crec que les coneix tothom,
clar,
i
clar.
Tothom encara les té molt present. I el bonic de la música és evocar algun record. El que buscava era una mica diguem, anar allí al baúl dels records i buscar una mica al fons.
Ai, doncs has arribat,
que dius, sí, ostres, feia molt de temps que no la sentia, o provocar aquest record. No?
Exacte. Doncs a veure, si jo dic George Benson, no sé si a algun dels nostres oients li vindrà alguna cosa al cap, però si jo, doncs això. Tinc aquí davant la llista que vam repassar l'altre dia i és veritat que era una llista molt femenina i aquí has compensat, eh? És la paritat del disco, també, no?
Sí.
Aquí veig moltes més veus masculines, però com tu dius també, molts grups masculins.
Sí. Bueno, aquí, ara, en aquest cas concret, l'altre dia em preguntaves i on estava la font de la música disco? Doncs bé, aquí tenim un exemple. George Benson és un músic que dirien que la seva especialitat és el jazz.
Uh-huh.
I estaria marcat dins del món del jazz. Però, si et recordes, vaig dir, doncs, Michael Jackson va tindre un productor que es deia Quincy Jones.
Quincy Jones és paraula màgica.
Doncs aquest disco, aquest LP de George Benson està produït per Quincy Jones. Era com un mag, tenia la vareta màgica. I transforma un músic de jazz amb un músic de música disco. I canvia totalment el registre a George Benson.
Uh-huh. Jo crec que un dia hauríem de fer un especial amb Quincy Jones.
Per exemple.
Perquè Quincy Jones sabem, bé, o sigui, sabem moltes coses, però potser no sabem que està darrere de moltes de les coses que, de les que està darrere, no? Perquè l'associem molt, evidentment, molt a Michael Jackson, no? En aquest cas. Però, per exemple, hi ha coses. L'altre dia em deia un amic, tu sabies la mítica sèrie, estem parlant ja, som als 90, eh? Sí. Però El Príncipe de Bel-Air, que potser la gent que tingui ara 30 anys, no? O 30 i llargs, doncs la recordarà, evidentment. Doncs un dels seus creadors va ser Quincy Jones, per exemple. A més, és que era un home que no només música tocava, feia de tot. Cinema, no? Televisió també, i tot amb èxit.
Sí, per exemple, aquella cançó, recordaràs, que es va fer un Nadal, el We Are the World,
sí.
També va Quincy ser produïda Jones. Per Quincy Jones. I amb molta feina al darrere d'aquest home.
Doncs mira, ja tens deures. Un dia, Quincy Jones.
Quincy Jones.
Especial
vinga.
Quincy Jones, vinga. Anem a una altra repassada. Mira, sí, és que, va, ni ho dic. Mira, la poso i ja està. Podia faltar.
No.
No podia faltar Earth, Wind and Fire. Fantàstics, eh? Doncs, és que a més, és aquest so, és que m'encanta.
Sí. Doncs al igual que el George Benson, si escoltéssim els primers treballs, perquè jo era molt jove i vaig trobar discos de
Earth, Wind and Fire
amb un calaix i tenia una base jazzística tremenda, era dels primers àlbums que havien fet, no? I, bueno, doncs també recondueixen el seu registre i aquí comencen, evidentment. L'àlbum anterior també ja era molt disco i aquest ja, per suposat, ho va trencar tot.
Uh-huh. Llegia sobre la música de disco, sobre com va arribar a Espanya, no? Ho dèiem ara i també l'altre dia. Al final, això estem parlant dels anys 75-79, aquí evidentment està, doncs, acabada la dictadura, transició, etc. Una època complicada, no? I fins als 80 no van començar a arribar i moltes d'aquestes coses que ja doncs, als Estats Units o a la resta d'Europa funcionaven. I deien que aquí una de les maneres d'introduir la música a disco va ser a través del fenomen fan.
Sí,
no? De moltes de doncs, revistes o programes, com tu dius, no? Aplauso, per exemple, en què començaven a venir aquests artistes i a través del fenomen fan doncs, coneixien més d'aquest tipus de música i d'aquests artistes.
Sí, la televisió tenia molt a veure. La ràdio també, però potser influïa més la imatge, impactava més la imatge, els videoclips. Van començar a aparèixer videoclips, que aquí no sé el que...
Clar,
I quan ves el videoclip, amb aquells efectes especials que tu ara mires, evidentment, l'altre dia parlàvem del videoclip de Michael Jackson. Clar, el veus ara i sembla una cosa molt friqui, no? Però pensava que llavors aquests efectes especials es quedaven tots allí, bocabadats, mirant... I com ho deuen fer, això? No havia vist res semblant en aquella època.
I ara amb el mòbil fem qualsevol cosa. Però bé, mira, això és l'evolució de l'espècie, o no.
O no,
depèn. Però bé, resseguim aquestes cançons, parlàvem de programes musicals, segur que aquesta cançó va sonar a aplauso. I la van sortir a ballar.
Segur.
Cançó també versionadíssima, als 90, a més, 90 llarguets, no? I sí, recordo, sí. Ara, potser m'estic equivocant, però no, sí, recordo sí. Les Spice Girls o algun altre grup d'aquest de noies sí. Que van fer fortuna sí, amb veritat, aquesta versió.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Cançó superversionada. Tot i que t'he de dir que aquesta era una d'aquelles cançons, igual que l'anterior de Heroin and Fire, de les clàssiques que potser... Hauria de ser l'any 84, que jo encara la ficava. Sí, no em podia resistir.
I ara, no, evidentment, aquest Ladies Night de Kool & The Gang, això, home, t'ho poses ara i funciona, això.
Pues,
Tinc aquí els Village People. Jo quan vaig veure Village People, dic, disco? Sí?
Sí.
Sí? I sí, mira, Can't Stop the Music m'ha posat a la llista. Però aquí no anaven... Sí, disfressats anaven, també, anaven disfressats
sí,
de tot.
Sí.
I ara algú estarà dient, ostres, clar, això és Village People, ah. Perquè a vegades et quedes només amb, no? Amb un èxit, sí, però sí. No, en tenien...
Sí, les mira. Coses al darrere.
Ah, mira. You can't stop the music. Nobody can't stop the music. S'enganxa, no? I l'ordinador s'enganxa com el vinilo, eh?
Està ballant.
I aquí anem també, doncs, a, evidentment, la música era molt important, però la posada en escena, no? Vestuari, sí, color, no? Era tot... Sí, jo no sé si era més important que la música.
Coreografia... Bueno, aquí una mica també el que dèiem abans. Rebusquem una mica i busquem alguna cosa diferent, no? Perquè tothom coneix el YMCA i tot això, però, bueno, també tenien altres coses que es ballaven. I segur que ens en recordem la majoria.
I tant. Jo no sé si t'he explicat ja l'anècdota, però jo vivia fa temps sobre una acadèmia d'estudis que es deia YMCA. I tu saps la de vegades de la nit que jo he sentit? Oi, una cosa, vaig agafar mania a la cançó.
Normal.
La gent passava ballant, diguéssim, que passaven contents,
sí.
Una zona de bars, deixem-ho aquí, i passaven cantant. Cada vegada, cada grup que passava, la tenies. Dic, venga.
Vinga,
vamos. Estava altra vegada. Però bé, anem a... Em queda poc temps, però anem encara a repassar aquest You Make Me Feel. A veure... Quins aguts, nois, de disco, Sylvester.
Això és essència, això.
Això és essència.
Això és essència disco, això.
Això és la, no? La definició.
I tant. Jo crec que és l'essència del disco. Això que estem escoltant. I Sylvester... Va inundar de cançons. Passa que ara doncs, no les ficarem totes, però les coneixem totes segur.
Sí.
I de ben aviat, perquè Sylvester va ser dels pioners amb aquest so. I el que passa que doncs, bueno, això, doncs, aquí potser mediàticament no el tenim tan reconegut, no sabem exactament ni quin aspecte té, però la música l'han ballat tot, segur.
No, i tant. Jo ara mateix me'n vaig a Google a buscar imatges, però abans hem de posar una cançó que l'he deixat per final, perquè a més he trobat un llistat que dins de les 35 millors cançons de la música, de la història sí. De la música disco, del Billboard,
sí.
I aquesta està a les primeres posicions, Super Freak.
Super Freak.
Super Freak, eh?
Sí, aquesta, la base d'aquesta cançó sonarà una cançó de l'MC Hammer dels anys 90.
Que també, la va
retocar.
La va agafar i va dir, aquí em faig jo un gran èxit, no? Un hit.
Correcte.
Rick James amb Super Freak, i amb això he d'acabar, Juanjo, perquè no em queda més temps per la música disco, però ja que hem estat als 70, jo crec que els següents són els 80.
Bueno, tornarem als 80.
No? I els 80, que és una gran dècada, no per res, però fantàstica, tu diràs que musicalment és pitjor.
No, els 80 millors.
Els 80 millors?
Sí.
Però jo crec que el proper dia vens amb música, amb això m'encanta el llistat que ja m'ha fet dels propers dies, movida.
Movida divertida.
Movida divertida.
Perquè la movida era molt transgressora i tampoc el que no farem és anar tan transgressors.
No, a les misèries, no. Correcte. Però farem movida divertida, molt bé. Per tant, també esperem, com sempre, peticions, @copetarragona, i avui els deixo que continuïn amb la lentejuela, el cabell cardat i les plataformes acabin de passar aquest divendres al so de la música disco. Juan Jodena, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Wild now.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Un minutet i arribarem al punt de 2:15. Nosaltres hem de posar el punt i final. Avui, Ruth, se'ns n'ha anat el temps.
Sí,
però bé.
Quina llàstima.
Quina llàstima. Fa jo és
pena,
que estaria mitja hora més, però no podem.
Ai, no podem.
No podem. Ho deixem aquí amb deures pel cap de setmana pels oients.
Sí.
Tarraco viva. Bé, moltíssimes coses aquest cap de setmana. Nit dels museus, importantíssim. Ui. No es perdin res del que hi ha demà, eh?
Sí,
arreu
sí,
de la
sí.
demarcació.
Molta cultura, eh? Que bé, que bé.
Sí. Disfrutin del cap de setmana, que farà bo. Ruth, passa-t'ho bé.
Igualment,
descansa.
Eh?
I a vostès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. El programa d'aquí una estoneta, ja saben, al web de COPE i al nostre compte de Twitter també. Gràcies i bon divendres.